Feia temps que anava al darrere de la notícia. Havia aconseguit colar-se a llocs prohibits, allà on hi havia el marro, i amagar la seva gravadora mentre fotografiava les escenes truculentes. Era la notícia de l'any, o fins i tot de la dècada, però ningú li feia cas. Havia intentat parlar amb tots els redactors coneguts, però era com si l'ignoressin, com si passessin d'ell. Perquè el que desconeixia el periodista és que ja feia massa temps que només era un fantasma.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. Hi ha gent que associa el còmic amb la seva infantesa, amb els seus primers anys de vida, però d'altres, el còmic és un modus vivendi, sigui perquè dibuixen i expliquen històries amb aquest gènere, o sigui perquè gaudeixen de la seva lectura en totes les capes que suposa l'experiència. Obrir-se uns i altres és l'objectiu de la 37a edició del Saló del Còmic de Barcelona, que canvia de nom, d'essència i també de dates per arribar a un públic, podríem dir, diferent. Parlarem d'aquestes novetats i del seu extens programa en el Quimèric d'avui. I sense deixar el còmic, coneixerem a fons els còmics de Los Cuentos de la Era de Cobra, d'Enrique Fernández, i dialogarem amb aquest polifacètic autor que la setmana passada va ser el club de lectura del Quimèric a la Biblioteca del Vapor Badia. Acabarem parlant de rol amb la Mireia Girbau, més concretament de com trobar jugadors, i escoltarem també les recomanacions dels nostres experts del Rincón del Friki. Tot plegat en el 30è Quimèric d'aquesta tercera temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
Doncs ja tenim aquí una nova edició del Saló del Còmic de Barcelona, però aquest any sí que hem de dir moltes novetats, molts canvis, i heu de prendre nota de tots ells perquè algunes coses de logística canvien.
Sí, sembla que li arribi la crisi dels 40, no?
Sí,
i així tens decidit raó. Fer canvis.
Sí, sí, han canviat de nom, sí. Ara es diu Còmic Barcelona.
Ah, sabeu el per què?
Ara ho explicarem.
Ho explicarem bé.
També canvia d'imatge. Té un nou logo, que és com més simplificat.
Sí.
I canvia d'enfocament. Ara explicarem també de què va això. Es vol obrir a nous públics, podria ser l'essència de tot plegat. I per això, doncs, del 5 al 7 d'abril, ocuparà els Palaus 1, 2, 5 i la Plaça Univers, torna a la Plaça Univers, de Fira Barcelona. En total suma 2.000 metres quadrats més que en l'edició anterior. Això són 52.000 metres quadrats dedicats al còmic. Podrem passejar-nos una mica més.
Sí, hi ha moltes exposicions també, allà ho parlarem després. Més endavant.
Primer parlem una mica del que són aquests canvis, perquè la Meritxell Puig, la directora general del FICòmic, ha explicat quina és la fita que s'han fixat amb aquests canvis de la 37a edició.
Una etapa que és capaç d'adaptar-se als nous temps. Un còmic, volem un còmic realment per tots, un còmic on tingui oportunitat tothom, que puguem realment transmetre el que és el còmic, el món del còmic, a més públics i, òbviament, sense oblidar-nos de qui som, que és molt important. Són 37 anys i no oblidem qui som, però volem ser més i, per tant, volem seguir sent i consolidar-nos cada vegada més amb el punt de trobada del còmic.
Créixer amb visitants quan ja ets una fira tan gran sembla quasi una fita impossible, no?
Sí, però realment també és que parlem d'una fita molt considerada i que atreu gent de tota Europa, per dir-ho com a mínim.
De fet, ho hem comprovat en pròpia pell, no? Entrevistant a gent que hi va, que fa cosplay o que visita les exposicions i les conferències.
Sí, hem trobat gent de França, d'Alemanya, d'Anglaterra...
De diferents punts de l'estat, també.
També, venen de molt lluny, de Galícia, també, per gaudir-ho.
Andalusia.
Andalusia, un, dos, tres, respondre otra vez. Vull continuar.
No, parlàvem del record, no?, que tenim de les edicions anteriors, però el que ha comentat la Meritxell Puig és que l'objectiu d'aquest any, atenció, és repetir els 118.000 visitants de l'any anterior.
Esperem el mateix nivell de visitants i per això ens estem preparant i estem canviant coses a nivell de, diguéssim, organitzatiu internament i tenim més metres quadrats i canviem de pavellons. L'any passat vam tenir 118.000 visitants i és el que esperem, consolidar-nos amb això i si som més, millor, exacte. Més i diferents.
Podria semblar poc ambiciós mantenir visitants, però un altre dels canvis d'aquesta edició és que compta amb un dia menys al Saló.
Sí, és molt important. Han tret el dijous, però la veritat és que la majoria de gent deia que el dijous estava bastant mort. I anaven als col·les, anaven als col·leccionistes de primera hora, dius, també ho poden fer divendres, als col·leccionistes de primera hora.
Alguns professionals també que aprofitaven doncs, per fer la visita exhaustiva sense haver de trobar-se tanta gent, no? Que hi van més pel contingut que no per l'ambient.
Sí, exacte. i també per algunes altres entitats que aprofiten per fer contactes amb altres entitats que també estan per allà.
Doncs mira, s'ha encarregat el dijous, a veure si de quina manera es reparteix.
Sí, sí. El
no,
divendres
també.
També es pot fer. Mm-hmm.
De fet, Puig ha justificat així aquesta decisió de treure un dia.
La raó principal és la concentració. En realitat, en tres dies, poder tenir els autors, que tothom estigui al mateix temps en el saló i que tothom pugui estar disfrutant de diferents coses al mateix temps. Poder concentrar i poder fer el màxim d'activitats en menys dies perquè tothom pugui disfrutar més.
I ara entrem en el que és el contingut d'aquest saló. Podem parlar de moltes coses, però parlem primer de protagonistes. Aquesta nova edició, aquesta 37a edició del Saló, el protagonista serà Stan Lee, que és el pare de gran part dels superherois de Marvel. Sí,
ja l'entenc que no vindrà en persona. Perquè
no, va morir l'any passat i precisament per això s'ha triat la seva figura, com per retre-li un homenatge encara que sigui pòstum, perquè a vegades fem tard, no, amb aquestes coses.
Sí, bueno, realment ell ha fet ell mateix els seus homenatges sortint en moltes pel·lícules. I tant. En persona, sí.
Té molta fama de fer guinyos, no? I sí, fer els seus cameos.
Va reclamar l'Òscar al millor cameo, també, que no es dona, però potser s'hauria d'haver donat.
Doncs el podríem inventar, el podríem crear.
Sí, no estaria malament.
L'assessor i el comissari de les exposicions del Còmic Barcelona, l'Antoni Giral, ha ressaltat aquesta figura i també ha explicat com li retran aquest homenatge.
Fue editor, guionista, divulgador, actor, incluso porque hizo unos cuantos cameos en diversas películas y sobre todo está muy relacionado con Marvel. Vamos a dedicar una exposición a Stan Lee, que en realidad son cuatro exposiciones, porque la exposición no es solo sobre Stan Lee, sino sobre el comic book a partir de las aportaciones de Stan Lee.
Doncs ara ja coneixem l'essència d'aquests canvis, d'aquesta 37a edició del Saló del Còmic, ara Còmic Barcelona, a veure si ens anem entrant al cap, és que costa canviar el xip després de tants anys. Anem a repassar una mica el que són les activitats, quines són les coses que podrem veure en aquest saló. Com dèiem, aquest any les activitats comencen divendres i no dijous. Serà un dia amb molta varietat, què és el que podrem trobar?
El dijous, molt bé, divendres, ens hem de treure aquesta qüestió de que el dijous no n'hi ha.
Divendres
continua sent un dia laborable i lectiu.
Sí.
I l'agenda essencialment serà activitats escolars, masterclass, però també a la tarda ja tenim dues trobades amb autors, la de Mateo Scalera i Nilo Manara. A més, a última hora tenim els lliuraments dels premis de l'Associació d'Autors de Còmics d'Espanya.
És estrany que es faci un divendres, això.
Sí. No, és perquè així tenen la resta del Saló del Còmic per
vendre,
dir, he
no?
guanyat el premi.
Compra'm els còmics.
Sí, si no m'erro, abans es feia dijous.
No és mala idea.
És que, ja ens hem trobat amb això.
Un dels dies forts, però, és el dissabte, almenys amb quan assistència. No sé si això en l'agenda també es nota, en les propostes.
Sí, es nota. És el dia gran i quan fem festa grossa, el dissabte, també passa amb el Saló del Manga, acostuma a ser el dissabte. Perquè us feu una idea, més o menys el dissabte hi ha un mínim de 5 activitats, agafis el moment que agafis el dia.
Per tant, hem de descartar coses, vulguem o no.
Exacte. I estem parlant d'activitats que es fan amb escenaris, més el que pugui fer cada estar a la seva banda.
Sí, clar.
Firmes
sí.
I coses així. Doncs aquí, ens trobem amb la resta de trobades amb autors que allà es podeu trobar a la web i això. N'hi ha dues al divendres i aquestes que són unes 5-6.
Déu-n'hi-do.
Sí.
El diumenge no n'hi ha, eh?
Diumenge no n'hi ha. Mm-hmm. Es fan totes les que queden el dissabte. El diumenge és un dia més de taules rodones. Però tot i així el dissabte n'hi ha. Mm-hmm. N'hi ha diverses. Destacaríem la del Víbora, un clàssic espanyol, còmic per adults, que és a les 12:30. I a les 6 parlarem d'un octogenari,
que es conserva milionari, molt bé,
que es conserva molt bé, anomenat Batman.
80 anys ja.
80 anys ja.
Ostres.
Pobret.
Em sembla molt fort que faci tant de temps, eh?
Sí. Però és que, hòstia, Batman, estem al 2019 ja, que com qui no vol la cosa.
Sí, no, però clar, pot ser interessant veure com ha evolucionat, no, el personatge en tots aquests anys.
Sí, és una cosa bastant interessant.
És també una de les taules a cobrir, oi, Alfons?
Sí, això és una cita ineludible. També hi haurà presentacions editorials. Més ben dir, estaran totes les presentacions editorials.
El dissabte.
El dissabte, que comencen a les 10:30 i acabaran a les 8, ininterrompudament.
Ostres, quin subidon, no?
Ah, sí, no n'hi aniré. A totes. Almenys a totes, no.
No, home, no, perquè a més, després tu voldries comprar tot i la butxaca tampoc no dona per tant, no?
No, i el temps per veure o llegir-ho, tampoc.
Tampoc.
Perquè està en l'E, però no l'E tanto.
No l'E tanto, no pot, ja li agradaria.
I també aquest dissabte es retorna al concurs de cosplay que es va perdre l'any passat.
T'han escoltat?
Sí,
tu tenies ganes que altres, tornessin.
Que li dona colorido també a la secció. I
quin tema tindrà aquest any?
Herois contra malvats, superherois i villanos i coses així.
Uau!
Un tema molt de còmic.
Sí, sí, totalment. I diumenge ja tenim altres coses, però tot més tranquil·let, no? Ja...
Sí, diguem que és algo més tranquil, però clar, estem comparant amb dissabte. Tenim, bàsicament, taules rodones. Cal destacar, si parlem dels 80 anys de Batman, hi ha gent encara més gran, com Popeye, que té 90 anys, o Tintín, que també en fa 90. També tenen una edat, aquesta gent.
Sí, realment. Popeye ja em sona molt antic, però Tintín potser ja no tant, no? Perquè encara algunes temàtiques que havia tocat eren més modernes, no?
Sí, realment, els viatges a la Lluna que va fer són molt famosos, també per l'acurats que són. Sempre ha sigut un referent del còmic en general, especialment a l'europeu. Igual que també l'Astèrix, que també es parlarà el diumenge sobre Astèrix. Mm-hmm. I també parlarem de l'Stan Lee, el mateix diumenge.
Home, l'Stan Lee ha de ser omnipresent tot el saló.
Sí.
Perquè, clar,
com si comentaven protagonista... abans, té una exposició que realment són quatre.
Quatre exposicions.
Sí, ja, però és una o quatre, depèn de com ho vulguis mirar. Si contem que és una sola, el saló del còmic tindrà... Barcelona Còmic tindrà 11 exposicions en total.
11?
11. Per destacar-ne algunes, Spirou for Rights. La declaració d'humans també fa 70 anys, no és tan gran com Batman, però els drets humans tenen 70 anys ja. I els autors de la revista Spirou, que també fa 80 anys, és un any raro aquest, pel
sí,
que
sí.
Sembla.
Sí, sembla que tot.
I és una revista on ha sortit gent coneguda com els Barrufets o el Lucky Luke, han dibuixat una pàgina de còmic per cada un dels 30 articles de la Declaració dels Drets Humans.
Ah.
Ho tindrem exposat allà al Saló del Còmic.
Està bé poder il·lustrar una cosa que directament no està vinculada amb el còmic, ni que
no.
Poder fer una mica de sinergies, no? Allò que explicava la Meritxell Puig, no? De poder obrir el públic.
Exacte, allò... Bueno, jo he parlat a la classe dels drets humans, també, per drets de llibertat d'expressió i tot això, perquè també he hagut de donar una mica de drets als alumnes i m'estic desviant molt del tema. Però la veritat és
però
que els drets humans...
Però recomanaràs als teus alumnes que vagin a veure
sí,
aquests drets humans il·lustrats.
I a tothom, perquè coneguin una mica almenys els drets humans.
Mm-hmm.
Un altre, a Stan Lee and the American Comic Book, és la que diem que s'ha dividit en quatre parts.
Mm-hmm.
Parla de la influència que va tenir el senyor Stan Lee i com va evolucionar el món americà, el món del còmic americà.
Mm-hmm.
Un altre, Hosso, de Expo. Hosso, alguns coneixen per l'escola Hosso de dibuix,
sí, sí,
que va començar el 1982. Però l'exposició de Hosso és per en Josep Solana, que és el que es coneix com a Hosso. És un humorista gràfic, publicista, versàtil, i aquest any fa els mateixos anys que Batman. 80.
80 anys. Tot fa 80 anys aquest any.
I li fan així aquest homenatge.
Doncs molt bé.
A més, tenim les corresponents exposicions per l'autora Revelació, l'Anna Penyes, del 2018, la millor obra del 2018, que va ser Pintures de Guerra, i el gran premi del 2018 per Laura Pérez Bernetti.
Sí, que suposo que també tindrem l'oportunitat si no hem pogut veure aquestes obres, comprar-les, conèixer-les,
sí.
No? Si les tenim, que ens les firmin.
També, també.
Dic jo.
Sí, no, sí, estan invitades, pel que hem vist. I altres exposicions que podíem anar parlant, però el Quimèric no és tan llarg.
Doncs ho deixem aquí, però us recordem que, com sempre, nosaltres hi serem al, anava a dir, Saló del Còmic. No, Còmic Barcelona. Estarem al Còmic Barcelona cobrint-lo i us explicarem una extensa crònica, a veure fins quan podem, si podem fer-li un especial, li farem, i si no, doncs una extensa crònica com vam fer amb la Japan Weekend. I així, els que no hi pugueu anar, o els que hagueu triat algunes de les activitats, aquestes sis que coincideixen al mateix moment, doncs podreu saber més coses.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric. La recomanació del Quimèric.
I avui precisament dediquem la recomanació del Quimèric a un còmic, o el que és dos volums d'un còmic, no?
Còmic, novel·la gràfica, no sé com li vol dir la gent, nosaltres diem còmic.
Crec que l'autor va definir com a còmic.
Pues si l'autor va definir com a còmic, li direm còmics.
Es tracta de Los cuentos de la era de cobra, d'Enrique Fernández.
Exacte, és de gent que posa cobra. Ah, no.
No. No té res a veure. Podríem dir que és una història molt Mil i una nits, no?
Sí, molt, o totalment, o... Sí, ens porta... Esperem una obra que es va publicar originalment en francès, perquè el món del còmic en aquest país està així.
Així de malament,
recordem,
no?
Recordem que l'Enrique Fernández és de per aquí, tal com diu el seu nom.
Mm-hmm.
Pues va sortir el 2012, més tard va sortir gràcies a Norma Editorial a castellà. I és una història que ens porta cap a una cosa que podem dir la Pèrsia clàssica, aquells mons que en dèiem de les mil i una nit, amb una història de dos joves enamorats decidits a passar la vida junts, i com mereix i com ha de ser, i com hem d'esperar, les coses no surten com volen, perquè si no...
De fet, podríem dir que això de passar la vida junts és una promesa que dura escasses dues pàgines, perquè de seguida comencen a passar coses i sí, acaben bastant renyits, encara que s'estimin molt, no? I després tot el còmic és com intenten mútuament retrobar-se, no?
Exacte, perquè un li passa una cosa i a l'altre, un home i una dona, siguem així més tranquils, bueno, més clàssics, per dir-ho d'una manera, ja que estem a la presa clàssica, i la història s'entra sobretot amb la vida d'ell. Com intenta, diguem-ho així, refer la seva vida, diguem-ho d'aquesta manera.
Refer la seva vida, l'eufemisme.
L'eufemisme, perquè és que...
El primer volum podríem dir que és la història, l'inici de la història d'amor entre ell i la noia, què li passa a la noia perquè l'allunyen d'ell i com s'equivoca ell també fent una sèrie de coses i prenent una sèrie de decisions que aquí podríem dir que hi ha el toc d'humor, no?, del que és el còmic. I la segona part ja és com més un espectacle de llum i colors, no? Com un cant al teatre i a les arts del carrer, no?
Sí, a l'art, a la vida en general, un cant a l'esperança, que podríem dir.
Sí, fins i tot a l'alegria, a la felicitat, no?
Sí, és que el conte és molt colorista, té molt de moviment, i aquí es nota d'on ve Enrique Fernández, que encara no ho hem comentat, però per exemple ja va començar amb l'animació. I és per les seves vinyetes no són estàtiques.
No.
Abans hem parlat de Tintín, que és bastant estàtic i molt de text, sinó que és molt dinàmica.
De fet, els oients que estem parlant d'això precisament perquè hem llegit aquest còmic al Club de Lectura del Quimèric, que fem un cop al mes a Vapor Badia, i també hem tingut el plaer de comptar amb l'Enrique Fernández present, i el que deien els lectors, no?, els membres del Club de Lectura, és precisament això, que era com si estiguessin veient una pel·lícula, no?, o que no era la sensació d'estar llegint un còmic, sinó d'estar veient una pel·lícula, o d'estar veient fins i tot un Disney, no?, hi ha com molts tocs de Disney.
Sí, Disney, sí, anava a dir Pocahontas, però potser no ho diguem, que s'enfadarà.
No, sí, després sentirem tota la
també
història.
També pot ser Tarzan, ja el Disney va tenir una època que feia molt dinamisme.
Un Aladdin sí que...
Sí, també.
No? La temàtica s'hi assembla molt.
Sí, és aquest tipus de dibuix també que té... O sigui, no para quiet, sempre hi ha moviment a l'escena.
I la gràcia també són els personatges, que tenen molts matisos, no?, que no són bons o dolents, sinó que tenen, doncs, com qualsevol persona, amb parts bones, parts dolentes, i tu et pots quedar amb la que més t'agradi, no?
Sí, clar, aquí, sense ànims de fer spoilers, el dolent podríem dir que és el senyor Cobra, el que posa nom al llibre.
Sí, però clar, tampoc és tan dolent.
No és tan dolent, o sigui, al principi tampoc pot dir que sigui dolent, perquè el que estava fent tampoc era de dolent.
Ja, després, però després, clar, acaba tenint una actitud potser més autoritària...
Sí, diguem-ho així, una mica més autoritària.
Una mica així. Més autoritària, per no dir autoritària totalment.
Sí.
I aquí és quan la gent pot fer la lectura de que es converteix en dolent, però després també es redreça. Hi ha com una transformació dels personatges al llarg de la història.
Tots tenen els seus matisos, són una escala de grisos. I també entraran un altre cop amb els personatges, són molt expressius tots. O sigui, pots endivinar perfectament, i juga això l'Enrique amb les expressions de la cara i amb les expressions del dibuix, per seguir la narració, no només utilitzar la lletra per explicar el que passa, sinó amb el mateix dibuix ho puguis veure.
Sí, de fet hi ha molts dibuixos que no s'utilitzen per explicar una acció, sinó per explicar un sentiment o un sentir del personatge.
Exacte, hi ha una de les accions que fa un dels protagonistes que no parla en cap moment, no surt cap lletra, però entens perfectament tot el que va passant i tot el que va dient.
És molt curiosa aquesta escena, sí, sí. A mi, jo tinc una mania, que ja li vaig comentar a l'Enrique, de quan llegeixo còmics, quan hi ha una escena que m'agrada molt, li faig una foto per poder guardar aquella vinyeta o aquella pàgina, i hi ha un parell de pàgines que ja les tinc fotografiades, perquè n'hi ha una, no diré de què va, perquè ja seria dir al final, no?, però que és com molt apoteòsica i que m'encanta, perquè ho transmet amb tres dibuixos.
Sí, 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 també té aquest fet de poder concretar-ho tot, perquè a l'hora de barrejar animació, no només fer-ho dinàmic, pots barrejar diferents efectes. I jo també, una altra cosa que m'agrada d'aquest còmic, i és que és europeu, i a mi
això és cert,
és el que té, i els còmics europeus tenen, i la narrativa europea en general té algo que ens la fa més pròxima i ens la fa més creïbles, almenys a mi,
fins i tot encara que sí, estigui ambientada a Pèrsia, no? Vull dir que això sí que ho té,
i que el toc de la narrativa i com succeeix la creem, almenys jo, almenys a mi m'agrada, que creure que és més realista.
Re, quatre pinzellades d'aquí és Enrique Fernández, dibuixant, il·lustrador, animador també, nascut a l'Hospitalet, va ser estudiant de Belles Arts i després va decidir-se per l'animació. Ha participat a pel·lícules animades com El Cid, la Leyenda i Nocturna. Ha fet carrera a França, on el 2010 va ser guardonat al Festival d'Angoulême per l'obra La Illa sense somriure, publicada en francès, i l'han seguit altres premis internacionals al llarg dels anys. Actualment s'està autopublicant les seves obres de forma professional. Hem pogut parlar amb l'Enrique Fernández aprofitant la seva visita al Club de Lectura del Quimèric. L'escoltem.
L'entrevista.
Enrique Fernández, benvingut al Quimèric.
Hola, moltes gràcies.
Hem llegit Los cuentos de la era de cobra i hem vist molts referents, des de Aladí a Les mil i una nits, una mica de Disney, no? No sé si era buscat o ha estat una mica resultat del teu bagatge cultural.
Bé, sí, hi ha una mica de tot, hi ha la barreja aquesta d'influència del cinema d'animació, dels contes de Les mil i una nits, una mica també de les pel·lícules, aquestes esbojarrades de Bollywood, que pot passar de tot. Una mica també la idea del llibre de fer això, no? Una història que pogués anar per molts puestos diferents, amb molts ambients, i amb molt de color, i molta fantasia, i molta bogeria.
I la idea d'on ha sortit? Va ser una idea pròpia teva? Va ser un encàrrec?
La idea, sí, va sortir, no sé d'on va venir, però va ser meva. Encara que tingui totes aquestes influències, les influències són potser una mica més al punt de... venen en el punt de gràfic, o en el punt de narratiu, o en el punt estètic, no? Però sí que la idea era fer això, una idea que pogués, una història que pogués passar una mica de tot, molts personatges que tots tenen influències uns sobre els altres, i que fos molt divertida i colorista.
Tu ets tant el guionista com el dibuixant. Com és fer l'experiència completa? O sigui, poder-t'ho fer tot tu? Quina part t'agrada més? Quina menys?
Hi ha una part de nervi, de responsabilitat, que dius, hosti, sé que per alguna part la cagaré, però bueno, intentes compensar-ho, no? Gaudeixo molt de la part de planificació del llibre. O sigui, quan un cop tens més o menys la història preparada, el tema de planificar visualment, de separar els plans, el storyboard, la narració, el tipus de moviment que ha de tenir la història, no? És una cosa que suposo que no es diu molt sovint, però per mi és el punt en què comença el llibre. És quan ja tens una història i ja comences a separar-la, a trossejar-la i a decidir quin to tindrà, quin ritme.
Per tant, gaudeixes més de la part més imaginativa del procés.
Sí, el que és just abans de començar és la part més... Clar, també és un projecte nou, sempre tens... sempre és això, no? Arriba un projecte nou, tens molts al cap, però el que arriba a la línia de meta és aquest i ho dones tot, no? Però un cop que ja fas les pàgines o escrius el guió, es converteix una mica més en una cosa més tècnica. I a mi m'agrada molt la part en què tu has de trobar la teva pròpia veu a la narració, a l'apartat visual, etc. També a cada llibre decideixo fer una tècnica diferent visualment. Llavors, m'agrada molt aquesta búsqueda, cercar un estil que convé a la història. És una mica jugar amb els meus elements.
Abans de la sessió del Club de Lectura comentaves que treballes de moltes coses alhora i que poder fer còmics com aquest és com una mica d'esbarjo, no? No sé si això també marca el resultat.
Sí, clar, jo treballo per animació, a videojocs, a moltes coses, també a coses d'il·lustració. Sí que és veritat que el còmic és la part més lúdica per mi, o sigui, encara que sigui una cosa professional, sí que trobes que és la part més personal i més on poses el que deia abans, no? Poses el teu nom a la portada. No sabria dir-te si és el millor o el pitjor, però sí que és la part que almenys... tinc un problema amb els còmics de vegades, eh? Ara faré una confessió aquí molt, molt terrible, però no puc obrir el meu còmic. Un cop l'he acabat i el tinc a la mà, no el puc obrir. Ha de passar un any fins que no començo a llegir el còmic i trobar-li alguna virtut. Sí, perquè ja portes molt de temps, has portat el temps de la planificació, el temps de vendre el producte, el temps de fer tota l'obra, i has treballat tan intensament durant tot aquest temps, encara que hagis gaudit, que quan arriba el moment en què tens el llibre a la mà, ha de passar... Tu mires per veure si està ben imprès, si està ben tot al seu punt, però no és una mena de barrera que em diu no ho miris més ara, has de deixar-ho que visqui i llavors ja li trobaràs algun punt que t'agradi.
Aquest còmic precisament va sortir primer a França, després aquí. Hi ha hagut canvis d'una edició a l'altra? Gent que l'hagi llegit a França o gent que l'hagi llegit aquí veurà alguna diferència?
Aquest en concret va tenir un problema de paper, d'escollir el paper, que bueno, era a França. L'obra està dividida en dos volums, a França va sortir bé el primer i malament el segon, i aquí va ser al revés. Quan es va publicar aquí, el primer número va sortir amb un paper que no era l'adient, i llavors va perdre una mica la calidesa de la part gràfica, no? Era un paper que feia que tot quedés una mica més apagat, llavors es va intentar arreglar el segon número, que va tenir un paper més correcte, però bueno, ja ves tens una inèrcia de que has vist un primer llibre amb un paper, el segon amb un altre, i era una mica, em va fer una mica de mal visual, no?, veure això, no? L'obra no queda completa si tu has fet un esforç i després a l'hora d'imprimir no ha quedat l'últim pas no ha quedat fet correctament, no?
Una de les qüestions que ens ha sorprès més és que utilitzis un bon grapat de vinyetes per plasmar l'estat d'ànim dels i les emocions dels personatges més que l'acció, que és el que en molts casos estem més acostumats. Creus que el format còmic pot explicar més del que explica actualment?
Carai, quina pregunta més. Més del que explica. No? Jo crec que ho fa, té totes les eines per fer el que vulgui. O sigui, és que té... Sí que trobo, sí. Que...
Reformulo la pregunta. Creus que s'utilitzen bé les eines actualment del còmic?
Jo crec que cada cop millor. O sigui, és que abans, jo quan vaig començar a fer còmics, no hi havia aquest sentiment, o no hi havia aquesta informació de dir... És que no estàs fent narrativament bé, no? Aquesta és una cosa que s'ha anat augmentant amb el temps i s'ha donat molta més força al tema narratiu, al tema d'intensificar, sintetitzar molt els símbols perquè tot arribi... O sigui, estem transmetent una informació i hem de fer que de mi t'arribi a tu de la millor manera possible, de la forma més eficaç. I cada cop més estem arribant a això, o sigui, estem polint molt cada cop més fi amb això. Jo crec que sí, ara que tenim moltes eines per fer això molt, molt bé.
Què té França que no tingui el nostre país per donar tanta feina a tants il·lustradors?
Per començar, demogràficament i culturalment és un altre món, no? És una indústria que ja es basa en una cultura ja molt, molt més lligada a aquest tipus d'obra.
Abans comentaves que les teves obres han estat traduïdes a diferents idiomes. La traducció, o sigui, canviar de l'idioma original a un altre, afecta també d'alguna manera, no?, el resultat final, ni que sigui per els hàndicaps del mateix idioma, no?
Sí, tècnicament hi ha diferents formes de condensar una frase, no? Una frase que tu pots escriure en castellà, potser ocupa físicament el doble en francès, i llavors és un problema perquè estem parlant d'una obra que és gràfica, o sigui, una obra que ocupa un espai en un paper, no? Però també hi ha la intencionalitat, que tu no saps mai si però això li passarà a tothom, que tu tens un concepte del ritme i d'escollir un tipus de paraula per una sonoritat i una cadència, que no saps si a traduir-la en un altre idioma s'arriba a aquest punt, no? Té la mateixa eficàcia que tu li volies donar, o el mateix sentiment o la mateixa intencionalitat.
I has d'estar al damunt en aquestes coses, o al final no depèn de tu que tradueixin d'una manera o d'una altra, o que respectin un espai o un altre?
Tu confies ja en el traductor que t'ha posat a l'editorial, i moltes vegades ja, quan pots escollir, ja la gent la recomana, mira, aquest traductor, aquest altre tradueix molt bé. Però ja el que és el contingut i la forma en què ho fa, i si transmet, se m'escapa perquè no tinc les eines, no? O sigui, sé una mica de francès, però no tant com per saber si allò està ben explicat, o d'anglès, i igual, no? I si parlem de suec o d'altre idioma, ja ni idea, no? O sigui, ja no sé ni qui està posat allà.
Clarament tens una fama internacional, has sigut traduït. Per què vas passar l'autoedició?
Una barreja de moltes coses. Ja portava uns quants llibres i també volia... Anava a conèixer una mica com funcionava tot i m'agradava la idea de provar, no? Ja havia les eines aquestes de l'autoedició, que eren molt, molt curioses, i volia provar-ho i em vaig llançar.
O sigui, vas fer una mica d'home orquestra i així has tocat tots els pals del còmic?
Ara ja només em compro jo els meus llibres i ja està, hem tancat el cercle ja.
I com veus ara mateix l'estat del còmic així globalment? O sigui, a Europa estem una mica enmig de dos fronts, no sé si creus que el còmic va millor en un país que en un altre, o l'estat del còmic nacional si és bo ara mateix, o precisament veiem un èxode molt important d'il·lustradors que se'n van a França o que se'n van als Estats Units a treballar, no?
Això ho portem mirant des de fa molts anys i sí, o sigui, el que tenim és molt de talent i la indústria encara s'ha de consolidar aquí perquè, per tot aquest talent. Jo al principi m'estranyava molt i em dolia una mica, no?, el fet de que tanta gent d'aquí haguessin de treballar per fora, però hi ha moltes eines per fer-ho aquí ja. I tampoc em molesta si la gent es va fora a treballar. O sigui, tu vas a treballar en les millors condicions possibles amb la gent que millor valori la teva forma de treballar, no? O sigui, això serveix pel còmic, per I+D, per serveix per tot, no? O sigui, per qualsevol camp.
També has treballat al món d'animació. Què ens pots explicar de Pocahontas? Què té d'especial? Què té d'impressionant?
Podem tallar aquí, ja. Això ve de... Clar, ai, Déu meu. Una vegada vaig fer una entrevista allà al Límite de los Tiempos i vaig dir això, no? Que a mi m'agradava molt el tema de l'animació. Abans de començar a treballar, no havia treballat en res encara, no? Però sí que estava molt pendent del tema de l'animació, m'agradava molt dibuixar i va ser el començament de sortir pel·lícules com a Pocahontas, que van... Hi havia un tipus d'animació que deixava de banda una mica els animalons que parlàvem i començaven a fer, a desenvolupar una mica millor l'expressió humana, els dibuixos animats, no? O sigui, el Pocahontas potser és un dels primers personatges que... Potser només el personatge de Pocahontas tenia unes expressions de reflexió interior i tot això que era molt llamativa, no?, en aquell moment. I això ho vas dir en una entrevista i tothom em va posar ja una entrevista al darrere l'altra. I per què Pocahontas es va impactar tant a la teva vida? I per què Pocahontas és la millor pel·lícula d'animació de la teva vida? I per què Pocahontas per aquí, per allà? I diu, bueno, me pago Pocahontas, yo no quiero Pocahontas.
Los periodistas somos muy malvados.
Claro, no es que siguen malvados, es que hay algunos que digo, pues mira, yo agafo de aquí, agafo de allá y copy-paste y va, y es el que sur, ¿no? Y claro, que yo no nego si me agrada la película, pero que no es la referencia de la meva vida.
Anem a veure quina és la referència de la teva vida, a veure si ho redrecem això una miqueta.
Mare, no, qualsevol cosa que digui ara serà el referent per la resta de la meva vida. No penso dir res, no hi ha pel·lícula, no. El llibre de Pocahontas.
I com està la teva experiència treballant amb animació? Què és el que t'agrada més de l'animació i la diferència també, no, amb aquest món d'il·lustrador de còmic, que potser és un altre món completament diferent, no?
De treballar animació, clar, treballes d'una manera diferent, però sí, jo estava molt enfocat al tema de l'storyboard per animació. Llavors, quan vaig començar a fer còmic, pensava, bueno, ja he fet storyboard, ja he fet una narrativa, i m'anirà molt bé per al còmic, no? O sigui, però són llenguatges diferents, el que serveix per un no serveix per l'altre, i bueno, al final has d'entendre els dos mons, de com funcionen. Però sí que m'agrada molt el que vas treure d'aquesta etapa d'animació, de com entendre el color, les emocions a través del color, el dinamisme, el fer síntesi d'un moviment en un dibuix, que tot el teu esforç s'ha de minimitzar per arribar al màxim d'eficàcia, no? O sigui, sobretot quan es treballava abans a cinema d'animació en dues dimensions, era treballar a mà els dibuixos, un darrere l'altre, clar, no, una cagada petita portava errors en cadena, no? Llavors, sempre es buscava la màxima eficàcia, i això m'agradava. I el treballar amb personal, amb altres autors, que també gent que clar, com no és una cosa que es publica com un llibre, quedaven molt amagats. O sigui, hi havia professionals brutals, de pintors de fondos, de dibuixants de tot tipus de disseny de personatges, que eren joies que potser ningú mai coneixerà perquè estan al darrere, no?, d'una indústria, d'una empresa. Però aprenies de tothom, no? Era molt maco en aquest sentit.
Home, clar, també és veritat que per fer un producte d'animació hi participen desenes i desenes de persones, i per fer un còmic, com dèiem abans, amb una sola persona n'hi ha prou, no?
Claro, amb aquesta, sí, i és això, és que de vegades quan jo treballava en estudi i després, però jo sempre volia treballar pel meu compte, i per això me tirava tant de treballar amb el còmic, no? De treballar amb el meu aire, a casa meva i tal. Però sí que gaudia molt de l'entorn, no? D'aprendre d'altres, de com enfocaven la seva vida artística a altres persones, i és el més positiu d'això.
De fet, aquí en aquesta sessió d'avui també ha sortit, no, el tema de que es notava que havies treballat en animació precisament perquè els dibuixos del teu còmic doncs transmeten això, no, el moviment, l'estar veient una pel·lícula. Suposo que això també t'ha definit al final com a autor.
Es valora molt el tema, sí, del dinamisme i el color. Sí, el dinamisme per el tema de que també el tipus de dibuix intenta tenir un moviment i una vida que molt propera al llenguatge de l'animació, i el color també, el color ve d'això, quan feies una pel·lícula d'animació volies que el color tingués un element narratiu, que el color donés un impacte visual al primer moment, no? I m'agrada això.
Per què vas deixar el món de l'animació?
No l'he deixat, de fet, o sigui, faig coses puntuals, però no em fico a coses que puc assumir, no? O sigui, fa poc feia un desarrollo visual, que es diu, comença un projecte i pel fet de vendre-ho a la productora, pues es busca una estètica, i llavors et contacten per això, no? Fas treballs puntuals de coses, disseny de personatges o disseny escènic o disseny artístic dels projectes, però ja no és el treball ja des del començament de la pel·lícula fins al final, fins que surt, sinó només una part puntual.
Tornaràs a l'animació, doncs, o sigui, faràs una autoedició d'animació, podríem veure-la?
Ja, això ja seria ja el suïcidi complet, no? Bueno, ara estan sortint coses que sí, pots fer el curs, però jo no vull ficar-me tanta feina, no? De fet, el que m'agrada més ara, o de fa molt de temps, és la il·lustració infantil, pel fet de la frescura que té, o sigui, de poder fer una obra que gairebé al moment que l'estàs fent ja està acabada. I no has de tenir en compte si s'ha de polir la narrativa o el que sigui. M'agrada el món de la il·lustració d'una obra, d'un foli o un paper, i que ja gairebé s'acaba allà, no? Em segueix agradant el món de l'animació, el món del videojoc, que també treballo amb això, i el món del còmic, però ja són mons molt elaborats, demanen molt de temps, i la il·lustració sí que em tira molt pel tema aquest, no? De la frescura, de provar coses noves en un moment. No és com una producció de diversos mesos, sinó que en un dia pots fer una il·lustració i al dia següent una d'un altre tipus completament diferent, i mentalment també et dona frescura.
I estàs treballant amb il·lustracions de relats infantils, o és com la teva fita així a mig termini el que t'agradaria fer?
He fet alguna cosa molt suelta, però no per unes revistes infantils a França i tal, però no, el que vull fer és un llibre il·lustrat és el que m'agradaria, no? O fer il·lustracions d'aquest tipus infantil més enfocades a això en concret, però encara no ha tocat, no.
I ara mateix amb què estàs treballant? On et podem veure?
Ara estic amb l'autoedició de Brigada, que vam fer la campanya del darrer número de Brigada, que és el que vam fer amb Spaceman Project, que és una plataforma que t'ajuda a fer la part més dura de l'autoedició. I en paral·lel estic amb la meva feina més habitual, que és de disseny artístic d'una empresa de videojocs, es diu Tequila, que fa videojocs com el Rime, altres que han sortit així molt, molt, molt interessants. És una gent que no para de fer projectes molt esbojarrats, i m'agrada molt perquè tens la possibilitat de canviar també d'un projecte a l'altre amb moltes idees molt, molt, molt absurdes i molt extremes, i m'agrada molt perquè a més em diuen no, vuélvete loco, i hòstia, gràcies, no? M'agrada molt en aquest sentit, no?
La gent més propera a tu, com veu el teu món professional? O sigui, perquè abans comentaves que a vegades estàs una mica incomprès, no?
Bueno, ja l'exemple de quan feia l'autoedició de Brigada, que jo m'encarregava també de fer els llibres, d'enviar-los i de preparar els paquets i tal, i la meva filla gran deia que el meu papa treballa fent caixes. Llavors ja era el culmen ja de dir, mira, això ja és ja ha arribat al final de la meva vida professional, és això, no? Però sí, normalment mai dic en què treballo fins que no surt el tema, perquè estic habituat a que la gent o dius dibuixant i diu, ah, que bé, no? Com una cosa molt infantil, o dius il·lustrador i gairebé no saben molt bé a què estàs treballant. També si dius treballo videojocs es pensa que estàs fent el videojoc sencer, o si treballes una pel·lícula d'animació, no sé. Ja dic, intento ser molt genèric perquè la gent encara no coneix bé i és normal, o sigui, jo una empresa d'una cosa més sofisticada, una cosa tècnica, potser no sabria distingir un treballador d'una planta d'una altra, no? I aquí funciona més o menys el mateix. I ja ho hem vist aquí al club de lectura, no? Que molta gent no coneixia el format de la novel·la, tal com jo la faig.
I ja per últim preguntar-te, tu has estat professor, no? Has estat docent de còmic. Quin missatge donaries a la gent que es volgués dedicar a això? O, no sé si d'esperança, de desesperança, d'algun consell?
Jo no soc professor en si, he donat alguna classe així de puntual, però sempre intento que sigui que gaudeixin del que fan, facin el que facin, perquè si no és la base de tot això. O sigui, si no estàs gaudint del que estàs fent, ja deixa-ho, perquè és un món en què et reclama molt de tu mateix, et demana que treguis molta força de lo teu i molta passió, i si no la posaràs, deixa-ho córrer, perquè no... De vegades són processos que dura un any, fer un còmic, i dius, si a meitat de camí ja estàs esgotat i tens tota la voluntat per fer-ho, si no gaudeixes des del principi, ja deixa-ho córrer, perquè no ho faràs mai.
Doncs moltes gràcies, Enrique Fernández, per atendre el Quimèric. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Un plaer.
Gamers, trequis, padawans i jetis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
I ara és moment de parlar de rol, de jocs de rol, amb la Mireia Girbau. Benvinguda, Mireia.
Hola, què tal?
Al llarg de les teves seccions ens has anat explicant diferents aspectes dels jocs de rol, fins i tot doncs, l'últim cop parlàvem d'aplicacions i d'elements per fer doncs, l'experiència més immersiva, i avui ens parles d'un altre element indispensable, que és com trobar altres jugadors de rol.
Sí, perquè a vegades nosaltres descobrim els jocs de rol a través de les sèries i els videojocs, i no sabem com trobar més jugadors, ja sigui per dirigir les nostres partides, que estem llegint nosaltres el manual i volem explicar les partides dels jugadors, o ja sigui per trobar un màster que ens dirigeixi alguna cosa. I aleshores hi ha diferents formes de poder jugar rol, com per exemple anar al Rincón del Friki aquí a Sabadell, que fa partides de Dungeons and Dragons, Dracs i Mazmorres, o a vegades a la llibreria Iquegamés presenten nous jocs que estan fent campanya de mecenatge, Amèrico Mecenatge, o fan sessions de clàssics en anglès.
Però també, de vegades, jugar rol també té gràcia fer una campanya o fer diverses partides. I si pot ser que no sigui el Dungeons, millor.
Bueno, Dungeons és una mica antic i també
simple,
seria bé...
Gust.
Però també és una bona manera d'introduir-se,
sí,
no?, en el món del rol.
Perquè és simple i ja té un tiratge.
Per això. Sí,
jo vaig començar el Role Master, o sigui que...
Jo m'estava referint a fer una partida de tastet als jocs de rol a nivell one shot, que és una partida que dura un dia i és d'introducció. Si tu vols anar fent partides més llargues, pots anar a diferents esdeveniments com del Refugi del Sàtir o del Club de Rol Estastarat o clubs de rol que hi ha a Barcelona, i allà conèixer gent d'alguna forma i quedar a casa de la vostra casa i jugar a les vostres partides.
Sí, el primer contacte seria amb un grup de desconeguts que coneixes en un context de anem a fer el que ens agrada, però venim per separat, no?, moltes vegades.
Sí,
o venim de dos en dos, per dir una qüestió.
Veniu de dos en dos en parelles, dos amics que volen conèixer això, que són els jocs de rol, i s'enganxen i allà coneixen gent, però normalment comences amb gent desconeguda.
Sí.
Coneixem casos de gent que han arribat a casar-se amb companys de jocs de rol, eh? El Pablo de Les Ayudar Jugando, ell ho explicava, la seva dona la va conèixer en un torneig de rol que no es coneixien de res, mira, aquí estan.
Sí, a vegades forgen amistats o relacions a través de les partides de rol, com que són uns moments que són unes quantes hores que estàs interactuant amb gent i passant-ho bé, es forgen moltes amistats.
Sí, també he vist passar el mateix amb els jocs de rol per ordinador, World of Warcraft, i jugar lo suficient per veure gent casar-se i divorciar-se.
Home!
I hi ha altra gent que ha vist com ignoraven el nen.
Ostres!
Per això és un altre tema.
Això, els tempos, no? Cada relació és un món, no? Però aquesta clar és que hem de tenir uns punts de referència, no? Com comentaves tu, has anomenat doncs, botigues, no? De llocs friquis, però hi ha, per exemple, centres cívics o algun altre lloc que es facin aquest tipus de coses?
Sí, per exemple, el Club de Rock Crític de Barcelona, des del 1989, organitza les One Night Stand, que són unes jornades de tota una nit que estan jugant a jocs de taula de la seva ludoteca i jocs de rol. Ella acostumen a invitar a creadors de jocs de rol o també a gent del seu propi club que organitza partides per la gent que està començant o per gent que té interès en un joc de rol en concret que acaba de sortir. Uh-huh. I també hi ha el Club de Rol Estratègia de Sants Nigoraz, que està a l'edifici La Lletat Senseca, que el passat 16 de març va fer la jornada de Dones en Peu de Rol, la segona edició, on es reivindica el paper de les dones en el món del rol, ja sigui com a jugadores o com a directores de joc.
I quin és el paper de les dones en el món del rol? N'hi ha gaires, moltes, poques?
Hi ha poques dones en els jocs de rol, però suposo perquè és un tema de que les dones a poc estan tenint més presència dins del tema friki, d'oci alternatiu, però que està augmentant aquesta posició de la dona. I perquè, com t'ho diria, potser les dones acostumen a tenir un paper, sentint-ho molt, una mica més passiu amb els jocs de rol. No els agrada tant prendre directiva i ser les líders, que són les directores de la partida.
Sí, jugadores n'hi poden haver, però màsters dones moltes
costa una
menys,
Costa una miqueta menys. Aleshores, aquestes jornades, a les quals vaig tenir el plaer d'assistir, reivindicar una mica el paper aquest de la dona, que és important que estigui allà i que se sàpiga que hi ha dones que també dirigeixen i que també hi ha moltes jugadores.
En general és difícil trobar algú que dirigeixi la partida.
Sí. Sí, sí.
Home, requereix molta feina de preparació prèvia, no? I de
implicació, no? Sí, a mi m'encanta dirigir les partides. O sigui, jo soc un jugador de rol, però de dirigir partides més que de fer de jugador. Em sento més a gust dirigint la partida.
Depèn molt del caràcter, també, no?
Sí, però sí, també depèn del caràcter tant teu com dels jugadors i com vulguis afrontar la partida. És el que dic sempre, hi ha dues formes de jugar. El de construir una història junts o jugadors contra el director de joc.
I a tu quina t'agrada?
La de construir una història junts.
Està bé, a mi aquesta també és la meva preferida.
Perquè a mi això m'ha recordat una mica el Monopoli, que qui fa de banca sempre guanya, eh? No vull dir res, però... I Mireia, abans comentaves això d'aquestes jornades dirigides a dones. El públic és només dones o també estan obertes a homes per conscienciar de la necessitat d'extendre o el rol a les seves amigues femenines o fins i tot d'enfocar els jocs de determinada manera perquè pugui resultar més interessant?
Jo quan vaig mirar l'anunci a les xarxes socials pensava que era una jornada només per dones, com ha passat en algunes vegades, i en el fons eren unes jornades típiques, no és que les màster, les directores de joc, eren totes dones i en la seva majoria hi havia moltes dones. Va donar la casualitat que a la meva partida tots eren homes, menys jo i la directora, però bueno, això és un punt en concret que no direm molt.
I això acostuma a passar sovint o només ets tu l'única dona?
No, normalment a les partides que jo vaig hi ha més o menys la meitat d'homes i de dones i
no
m'hi fixo, no m'hi fixo amb el percentatge, però justament m'ha donat la casualitat que aquestes jornades, a la partida on jo vaig assistir, eren la seva àmplia majoria homes de 35-40 anys i jo era l'única noia jove, per dir-ho així.
Si no t'hi fixes podríem dir que és positiu, no? Perquè vol dir que et sents acollida, no? Si tot fossin homes i hi hagués algun tipus, no? A vegades ho parlàvem amb el tema dels videojocs, no? Aquelles jornades que eren només dirigides a dones i a més eren no mixtes, o sigui que no
sí,
estaven
sí,
obertes
no.
A homes.
Perquè... Ni tan sols si volies un passe de premsa, però bueno.
Són altres coses.
Són altres temes.
Això a vegades passa, és una mica trist, no?
Bueno, però clar, al final tu no et tanques a jugar amb un grup només de dones o només d'homes, no? Vols... jugar, doncs, naturalment com en qualsevol altra activitat, no?
Quan tu vols jugar a qualsevol cosa, sigui de jocs, a jocs de taula, rol, o mirar una sèrie, no t'importa qui estiguis, sempre que estiguis còmode. I jo tinc grups que són, la majoria són homes i tinc grups que tots som dones i el màster és un home. I a vegades el màster és una dona. O sigui, això depèn una mica del grup, és amb qui estiguis millor.
I no passa res, no?
I no passa absolutament res.
Has notat diferència entre home o dona o això és absolutament igual?
No hi ha molta diferència, és més el caràcter de les persones.
Va
no?
Per persona.
Sí,
no és tant de gènere, no?
El que comentàvem abans, de com vulgui portar la partida al màster.
Sí, potser sí que és veritat que amb els nois a vegades hi ha com una mica de, com t'ho diria, power gaming, que és intentar demostrar molt el bé que ho saps fer o intentar tenir la fitxa el més bé possible o per tenir un personatge molt potent. I amb les noies potser hi ha més com el tema de relacions que ho porten més bé, però això és circumstancial, eh? És el grup que toca, no sé.
Ens has explicat què hem de fer per trobar jugadors de rol, per nosaltres si volguéssim jugar i trobar companys, però si hi ha algun oient que està escoltant la ràdio ara mateix i volgués extendre el rol i crear nous jugadors, com ho hauria de fer?
Doncs jo li recomanaria que assistís a alguna de les jornades que m'ha esmentat, o anar a les tendes que també ofereixen partides de rol, o si no, hi ha molts grups de Facebook i de Twitter que fomenten els clubs de rol i les partides a nivell d'anar a casa d'algú, i qui vulgués podria mirar clubs de rol a Barcelona, clubs de rol a Catalunya, i trobaria allà una llista de clubs de rol que li podrien assessorar.
per aquí també ens diuen per la preescolta, els tècnics de la casa, si ells volguessin jugar ara mateix, no han jugat mai a rol i volguessin jugar per començar a introduir-s'hi, algun joc senzillet que puguin entrar ràpid?
Jo això sempre dic que és qüestió del màster, perquè jo puc agafar el Dungeons i complicar-li la vida al jugador, i és un dels jocs més fàcils, o puc agafar el Rolemaster, que és un dels jocs més complicats, i que el jugador no tingui cap problema per jugar. O sigui, això que... depèn de com la, quina responsabilitat li passis al jugador.
Doncs heu de trobar un màster, nois.
Aquí hi ha uns quants. Sí, ja m'estan assenyalant.
Això, com diu molt bé l'Alfons, és una mica com el màster vull transformar el sistema sense canviar-lo massa, i com faci la partida, si és més relaxada, introductòria, o més, com t'ho diria, a saco, d'anar a fer una cosa molt tècnica i que els jugadors no es sentin còmodes. Depèn una mica del màster. El que ha dit molt bé, el Dungeons & Dragons és un bon joc per començar. Mm-hmm. I si no, hi ha Dragon Age, hi ha Warhammer Fantasy, hi ha molts sistemes.
El Warhammer també és un bon joc.
Sí, és un joc així de fantasia que és molt bàsic i molt senzillet, de trasfons senzill.
I precisament aquest joc, doncs, és el que comentaves al principi, no? Que el pots trobar en diferents llocs que fan els seus punts de trobada, no?
Sí.
Si tenim temps, li puc fer una pregunta a la Mireia?
Sí.
Vale.
Com et van trobar tu? O com vas començar amb el rol?
Jo vaig començar el rol...
Després t'ho explico jo i la Karen no ho explicarà.
Vale. Jo vaig començar el rol perquè tenia uns amics que jugaven al rol, però eren uns amics que jugaven a videojocs i altres coses, però em van dir, ei, coneixem aquest màster que fa partides de rol a casa seva, vols apuntar? I vaig anar un dia allà, vam fer una fitxeta amb el personal de les meves estadístiques, amb altres fons, i vaig començar a jugar rol amb aquests amics. I a partir d'aquí pues, es va forjar una amistat i més coses, també.
Quin joc era?
Era Ànima.
Ànima.
Era Ànima, sí. El sistema no és que sigui el més fàcil i senzill del món, però...
Però tot i això et vas quedar.
Em vaig quedar molt de temps i no he parat de jugar des d'aleshores.
Però jo vaig començar amb el Rolemaster, el vaig conèixer en unes jornades de rol d'aquí a Sabell, jo volia saber què era això del rol, vaig anar sol, vaig participar i després vaig agafar un manual i vaig dir als meus amics, ei, juguem això. I vam començar a jugar.
Va ser molt valent.
Aquí estem treballant, encara no és pública, però deixeu-me posar la punteta. amb l'organitzador del Festival del Joc del Pirineu estem treballant amb una experiència de rol a la ràdio. Ui. Què passa? Que hem de trobar un dissabte tranquils per poder fer el joc, gravar-lo i després veure si això és escoltable o no, però almenys com a experiència del quimèric introductòria en els jocs de rol, el Dies de Ràdio, doncs sí que ho intentarem.
M'encantaria escoltar-ho, de veritat.
Doncs ja t'informarem també per si vols venir. No sé quanta gent pot jugar, però bé, no com sé. Més anem, més riurem. Doncs moltes gràcies, Mireia, per passar un dia més pel quimèric.
A tu, moltes gràcies.
Adéu-siau.
L'home del sac fa festa per escoltar quimèric. Els experts.
Hola, soy Pau de Rincón del Friki y hoy vamos a hablar de dos cosas. Una muy rápida, por curiosidad, porque por fin Asmodee ha decidido hacer una publicación anunciando que va a sacar este año, para finales de año, el juego que lleva en la Board Game Geek durante, no sé, por lo menos llevará un año y medio o más, como número uno. Gloomhaven va a decir que por fin ya lo va a sacar en castellano para finales de año. Y ahora para lo que realmente íbamos a hablar, que es de un juego nuevo que también pasó un poco por la situación de Gloomhaven, que es que salió hace algún tiempo en inglés y se llevaba esperando una traducción al castellano. El juego en cuestión se llama Clank, con un símbolo de exclamación al final. Es un juego bastante interesante porque combina varias mecánicas. Por un lado, es un juego de construcción de mazos, como el Dominion, el Valle de los Reyes, el Valle de los Mercaderes y otros juegos que no tienen valle en el nombre. Y a la vez es un juego de tablero en el que te vas moviendo tu personaje por el tablero. En este caso, los jugadores son aventureros, tiene un rollo medieval fantástico coñoso, en el que los aventureros tienen que ir bajando por una mazmorra que hay en un castillo para conseguir un trofeo y poder huir de allí como digamos más ricos, ¿de acuerdo? El nivel de riqueza se mide por el oro y por el valor en puntos de los objetos que saqueáis de la mazmorra. Y digo saqueáis porque la mazmorra tiene un dragón dentro, que es obviamente la persona, bueno, la persona, el ser que de a quien le vais a robar todos los materiales, todos los trofeos, los tesoros. Tiene un sistema de movimiento a través de las cartas, que es la parte, digamos, de construcción de mazo. Vosotros robaréis al principio de la partida, todo el mundo tiene el mismo mazo, y cada turno al principio lo que hacéis es robar cartas de ese mazo, que os indicarán las cosas que podéis hacer, pues desde moveros por el tablero hasta tener indicadores para hacer daño de manera que podáis luchar contra los monstruos que podéis encontrar, y habilidades, perdón, y contadores de habilidad que os sirven para comprar nuevas cartas que favorecerán que podáis desplazaros por la mazmorra a lugares más recónditos y así poder adquirir los tesoros más valiosos. Es un juego competitivo, eso significa que tú quieres conseguir los tesoros antes que el resto de jugadores, y la manera en que lo vas a hacer es o bien dándote más prisa o bien intentando forzar a la gente a que vaya lo más profundo que pueda y tú abandonar la mazmorra antes que ellos, porque para que el juego no se haga muy largo hay un sistema que una vez uno de los jugadores ha huido, además de ganar puntos extra por ser el primero en huir, les marca el tempo al resto de los jugadores. Tienen como 4 turnos para poder ellos huir de la mazmorra, si no quedan allí encerrados. Quizás la mecánica más divertida de este juego es que es, digamos, la que el mismo nombre indica. El juego se llama Clank por una sencilla razón, que es que los aventureros no solamente llevarán sus armaduras y sus historias, sino que al ir cargados de tesoro van haciendo cada vez más ruido. El generar ruido en la mazmorra hace que el dragón por momentos se va despertando, digamos que abre el ojillo y si te pilla por en medio te da un tortazo o te chamusca el culo. Esta mecánica es muy curiosa porque lo que haces es, cada vez que juegas una carta que implica que generas ruido, tienes que colocar un cubito de tu color en una zona del juego, ¿vale? Estos cubitos, cada vez que el dragón se despierta, lo que haces es coger todos los cubitos que se habían colocado en esa zona, los pones dentro de una bolsa junto con otros cubos que, digamos, son neutrales, que son del dragón, y según el nivel de dificultad, según el nivel de ruido también, según lo avanzada que esté la partida, se procede a extraer cubos de esa bolsa. Si alguno de los cubos comparte color contigo, inmediatamente recibes daño. Y si llegas al final de los puntos de daño, pues obviamente mueres en la mazmorra. Cuanto más profundo mueres en la mazmorra, peor. Si logras, digamos, morir pero en la parte superior de la mazmorra, aún te puedes salvar. Simplemente harás menos puntos. Un juego excelente, un juego que, como he dicho, hacía algún tiempo que se estaba esperando. Y un juego que recomendamos aquí en Rincón de Friki.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem destinat sobretot a parlar de còmic. Tornem la setmana que ve a parlar de més continguts, per exemple literatura, descobrint el nou llibre d'Edicions Sec, fent crònica també de la jornada Sabadell Gamers i entrevistant en Raül Magí, el responsable del blog Rades Grises. Que vagi molt bé, adeu-siau.